Bona tarda.
L'educació està adaptada a les necessitats actuals?
Doncs mira, l'educació actualment jo crec que és un tema que preocupa molt a nivell internacional. No? En els últims anys doncs, l'educació i el món ha anat canviant d'una manera vertiginosa, no? Mentre que les polítiques educatives doncs, tendeixen a ser encara molt conservadores i a mullar-se molt poc. El currículum ara mateix, després de la llei Wert, l'última la llei que es va implementar fa poc, ha fet que aquest currículum sigui encara més exigent, no? Potenciant encara més doncs, el que ha fallat fins ara i recull valors molt com l'esforç, la disciplina, no? la competitivitat. I això el que ha fet és augmentar doncs, més la pressió acadèmica i no tenir en compte doncs, el procés evolutiu de l'infant o de l'adolescent, no? Quan estan en edat en l'ESO, ni els seus interessos. Llavors, en aquest punt, jo crec que l'educació doncs, no està fallant completament, no està anant no estan posant l'alumne com a procés, com a part del procés, sinó que es veu des d'una altra perspectiva, no? Des de l'educador, des de l'adult qui imposa el coneixement en comptes de que sigui l'alumne el protagonista d'aquest coneixement.
De manera que, diguem, aquesta manera d'educar clàssica, per dir-ho d'una manera, uh-huh. es veu reflectida clarament en els resultats en educació.
Uh-huh. Efectivament, bueno, una de les parts dels resultats de l'educació és tenir tanta obsessió pels resultats, no? Com és que hi ha tanta obsessió pels resultats, per medir per avaluar, medir i que hi hagi una qualificació sempre quantitativa en comptes d'anar cap a una observació, no, atenta de cada alumne, cap a una avaluació qualitativa, val? I anar cap a els interessos, les motivacions, els neguits, els coneixements que els propis alumnes poden crear per si sols, que no hagin de ser imposats ni avaluats, perquè llavors aquí també hi ha la part de penalitzar l'error, no? Es penalitza l'error en comptes de que hi hagi aquesta, l'ensenyant, precisament un aprenentatge és l'aprendre, equivocar-se, i d'aquesta manera doncs, és un aprenentatge més enriquidor. No? Davant d'això no, també és normal, jo crec, que hagin anat proliferant i n'hagin sorgit moltes propostes alternatives. En pocs anys han passat d'haver-hi potser 30 projectes a tot Espanya a haver-hi 800 o més, no? Aquí a Catalunya. Llavors, en aquest sentit, cal veure bueno, també la situació actual que estem vivint també en el país. Per exemple, hi ha tres raons, no? Importants que han remogut aquestes pedagogies alternatives. Una és la crisi econòmica que hem estat vivint. Dos, és que aquesta crisi econòmica afecta el sistema educatiu i, per tant, fa que no funcioni debidament, temes retalls en l'educació, val? I tres, és que, a més d'una crisi econòmica, està sent una crisi de valors, també.
Per les persones, ara mateix potser no s'estan situant molt bé quan diem pedagogies alternatives, que també els hi podem dir actives o progressistes,
sí. Sí.
De què parlaríem exactament?
Vale. Primer de tot voldria introduir el tema de les pedagogies alternatives i com bé dius poden ser actives perquè d'altres no es consideren alternatives, perquè alternatives què és, no, exactament? Innovador què és? Perquè, per exemple, Montessori és innovador i fa 100 anys que hi era, no? Començaré amb una frase que és de Neil deGrasse que deia: "Nos pasamos el primer año de la vida de un niño enseñándole a hablar y a caminar y el resto de sus vidas les decimos que se callen y que se estén quietos", ¿vale? A partir d'aquí és el que vull obrir camí, no, cap a aquesta què és això de les pedagogies alternatives. Un primer punt, no, un punt en comú de la pedagogia alternativa o activa és que l'alumne, com estava dient anteriorment, és protagonista, el protagonista dels seus aprenentatges. O sigui, no es tracta com un subjecte que no sap res i del qual doncs, la seva opinió no importa, sinó tot el contrari, és part d'aquest procés de l'aprenentatge. Vale? Llavors es té en compte els interessos, les motivacions, els seus ritmes són respectats totalment i se li dona temps, sobretot temps per ser nen, per ser infant. Val? Que moltes vegades queda coartat, queda tallat, simplement entrant a la primària, no? Que hi ha moltes vegades que hi ha molta s'introdueixen pedagogies alternatives a les escoles en la part d'infantil, però després es diu que s'introdueixen, però segueixen sent, potser canvien la pissarra tradicional per una pissarra digital, però les metodologies segueixen sent les mateixes. Llavors,
Hi ha una frase que ho reflecteix molt bé, que diu que per molt que estirem l'herba no creixerà més ràpid.
Això mateix, així mateix. Llavors, clar, per més que això que intentem, doncs, que els alumnes vulguin anar cap a on el sistema, clar, aquí jo crec que és el sistema educatiu moltes vegades el que falla, no els mestres, no estic parlant dels mestres, sinó el sistema educatiu, que no permet, doncs, que els alumnes puguin tenir un aprenentatge enriquidor i un aprenentatge propi, no? que ells mateixos tinguin que ells mateixos proposin, sinó que se'ls guia sempre, se'ls dirigeix, no? Això toca fet, això toca això altre, i no hi ha aquesta, per més que es vagin canviant, et dic, els materials segueixen sent les mateixes metodologies la majoria de vegades, no?
Perquè potser d'una manera ens centrem més en què ensenyem als més petits. Si ara ensenyem, ara es posa de moda l'anglès, ensenyem anglès, uh-huh. Ensenyem les noves tecnologies, uh-huh. Però potser no ens fixem de quina manera ho estem ensenyant o en la persona que ho està ensenyant.
Uh-huh. Això mateix, bueno, cal tenir en compte, doncs, que cada alumne també té un interès propi, no? I una motivació, un ritme, unes habilitats pròpies, i si posem el cas, no? Ara toca fer anglès. Vale, bueno, la millor manera per aprendre anglès és jugant, és fent cançons, és parlant, és vivint-la com la vivim el dia a dia, la nostra pròpia llengua. No? No, jo, per exemple, no crec que una llista de verbs irregulars aprendre-les aprenguis anglès. Val? Llavors, és primordial, això sí, en les pedagogies alternatives, el joc és l'eina de treball principal. Val? Llavors, a partir d'allà també, com dius els més petitons, no? Sempre s'aprèn d'allò concret abstracte, no al revés. Vale? És a dir, per exemple, hi ha els materials Montessori, que és una pedagogia alternativa, Maria Montessori va ser una pedagoga, que ja en parlarem en una altra ocasió, aquests materials permeten veure les fórmules matemàtiques abans d'acostar-se a ella de manera teòrica. I a més són materials autocorregibles, és a dir, que no és l'educador que està dient està bé o està malament, sinó que el propi alumne veu en què ha fallat. Val? Llavors aquí és un autoconeixement, i molt més enriquidor i molt més integral, no? En aquest cas. Sempre es fa en l'educació, en la pedagogia alternativa, sempre es fa un enfoc transversal, és a dir, és interdisciplinar, eviten sempre la parcel·lació de les assignatures. És a dir, es treballa sempre de manera interdisciplinar. Val? Si s'incorporen noves tecnologies, com has dit abans, en el cas que has dit abans, es fa sempre de molta moderació, val? Perquè les pantalles digitals el que fan és coartar la creativitat i si es fa un abús d'elles, doncs no, el que fas és tot el contrari. En comptes de l'aprenentatge se li dona fet, i no hi ha un treball, no, per part de l'alumne entorn a aquell tema que es vulgui tocar. Val? Llavors, sempre s'evita la disposició de les classes, si ens fixem ja van canviant molt, no? Però en moltes ocasions sempre segueixen havent les fileres de pupitres, no? O en un quadrat, però i el professor la tarima, no? I llavors a les pedagogies alternatives això està totalment diferent, no? No hi ha pupitres, no hi ha una tarima pel professor, el professor no és més que l'alumne, sembla que sigui, no? Com més superior.
Exacte.
En aquest cas no, en aquest cas és un lloc on hi hagi lliure moviment, on es pugui haver-hi un treball en equip, cooperatiu, col·laboratiu, i que hi hagi, doncs, un intercanvi d'idees, i sobretot mai se'ls fa callar, tot el contrari. Quan més paraules puguin sorgir, més idees puguin sorgir, millor, se'ls escolta, en comptes de fer-los callar.
També és possible que hi hagin alumnes de diverses edats.
També, totalment, sí. De fet, en una escola alternativa es barregen normalment les edats, es barregen els ritmes, precisament perquè la nostra societat és diversa, no? I l'escola ha de reflectir això, no? No ha de segregar, no ha d'etiquetar, no ha de prejutjar, sinó tot el contrari. A més, el fet que hi hagin edats diverses fa que el que és petit, no, imita el més gran, no? Llavors, el gran és el que s'encarrega d'ensenyar-li, no? O de demostrar-li, a més que la relació que tenen és com més, hi ha més connexió, perquè és, encara que sigui el més gran, és un infant, no? Encara. Llavors, en aquell gran li pot anar bé perquè reforça aquell coneixement ensenyant al petit, no? Reaprèn, diguéssim, i el petit té la motivació perquè és fer-se gran, no? També. I per altra banda, doncs també ajuda doncs això, a que el nen, el gran, tingui més cura en la seva conducta, perquè estan nens petits, no? I per tant diu, jo sóc un model a seguir, doncs la conducta sempre varia molt, no? És com m'estan veient, m'està, doncs és com més això, la cuida més, no? Cuida el petit, cuida. Llavors no, i és més difícil que hi hagin conflictes en aquest cas.
Una part important que has dit, no segregar, també és important perquè hi ha nens amb altres ritmes i possiblement el que fèiem quan, o les escoles més tradicionals, quan divideixen en dos classes o el separen en un altre pupitre o el posen en un altre, en un curs de reforç, és com senyalar-lo com tu ets especial.
Això mateix, sí. Sí, de fet, aquí el que estem fent és etiquetar, és posar-lo, no? Aquella, tant pel grup classe, per als alumnes que estan a la classe que no van en aquest reforç, estan observant i estan veient que ell és diferent, no? Perquè ell no va al nostre ritme, perquè ell o ella no és igual que nosaltres, no. En si la diversitat tots som diferents, no? És com qui porta ulleres i qui no porta ulleres, qui té habilitat en córrer, qui no té habilitat en córrer, qui, vull dir, la diversitat és, la societat és diversa. I per això mateix jo crec que l'escola el que hauria de fer és integrar tots els ritmes, tots els interessos, tots les necessitats de cada alumne sense segregar-los, no? Per això mateix, perquè llavors surten de l'escola o surten, sobretot quan hi ha l'adolescència, no? Que hi ha aquestes separacions i un mateix també s'ho creu, perquè el qui va en aquests reforços es creu que es pensa que no és igual que els altres, que no és tan bo com els altres i moltes vegades arriba al fracàs escolar més tard, quan normalment en tipus d'alumnes així, encara que siguin ajudats, el sentiment que poden tenir no és d'això, és de frustració, és de que no sóc igual que els altres, no segueixo el mateix ritme. I segurament té moltes altres habilitats que potser no s'hi han fixat o que no han estat observades i que no s'estan valorant d'aquell nen i ha de seguir sempre el ritme que li has establert o dirigit. No? I, bueno.
Ens preguntarem potser també si trobem un alumne de 7 anys i un altre de 6 als exàmens.
Mm-hmm. Bueno, els exàmens, clar, és algo que no s'en fa en les pedagogies alternatives, estan totalment fora del dia a dia, vale? No hi ha exàmens mai. És a dir, per avaluar, la millor avaluació és l'observació. És veure a l'alumne, és veure el nen, veure l'infant com és en el dia a dia, què és l'interès que té, quin és el seu ritme, i aquesta no pot ser millor avaluació que connectar amb l'alumne, no? I veure la seva individualitat, en comptes de, no? Perquè exactament un examen pot servir per valorar un coneixement que segurament ha sigut memoritzat i que després l'endemà ni se'n recorden. Si no, pensem nosaltres en tots els exàmens que hem fet durant la nostra vida, què ens en recordem avui d'aquests exàmens i de què ens serveixen avui, ara, per la nostra vida quotidiana, no?
Això també es pot fer amb moltes visites, amb contacte amb altres mitjans socials, com per exemple visites als bombers, als museus, a biblioteques.
Uh-huh. Sí, un altre punt important és això, el tenir contacte amb el barri, amb les associacions, amb els treballadors, amb els professionals, val? Amb les biblioteques, com dius, els museus. Les sortides són el dia a dia de les escoles de les pedagogies alternatives. Poden fer venir un artesà i que els expliqui com es fa la mel, com es fa un iogurt, com es fa un formatge, o anar ells a veure el taller o fer un taller, no? Per vivenciar-lo, no? I aprendre'n, doncs, això de... No és una educació pel món laboral, sinó una educació per la vida, no? Una educació emocional, una educació que t'ensenya com viure el dia a dia.
Una altra part important també és la naturalesa.
Sí, això mateix. La naturalesa, bueno, el mitjà natural, es contempla com una font de coneixement, no? De salut, d'inspiració. Quasi tots els projectes d'educació activa estan en plena naturalesa. Allà, bueno, en l'àmbit natural, és on el nen millor s'expressa, l'infant millor s'expressa, no? I on té contacte amb ell mateix, i és una manera, diguéssim, un mitjà per comprendre els altres i comprendre's a si mateix, no? Per conèixer, sobretot. I allà, doncs, és una manera de deixar-se anar, d'expressar-se, i moltes vegades, la majoria de vegades, el fet de que hi hagi allà una escola evita la majoria de conflictes, és que no n'hi ha. No n'hi ha pràcticament, ho dic per experiència pròpia. Llavors és un punt important, no? El fet de que l'escola activa estigui en un mitjà natural. I per últim, un punt molt important és el que s'espera de les famílies. Bueno, les famílies estan implicades diàriament en aquestes escoles. La majoria d'escoles fins i tot hi poden ser-hi durant el dia a dia, poden esmorzar amb ells, poden fer les activitats amb ells. Hi ha un espai per les famílies on, a més, les famílies es retroben entre elles, parlen amb els educadors i fins i tot proposen tallers del dia a dia. Per exemple, si es fa un taller de ciències, normalment sol ser algú de la família, del grup de l'aula o del grup classe, que tingui coneixement sobre ciències. I aquesta família el que fa, doncs, és anar amb els alumnes i anar sobre el mitjà natural, que és el que us parlàvem, i ensenyar, doncs, o mostrar què és el que es pot treballar, i a partir d'allà, doncs, van sorgint coses sempre a partir dels alumnes i dels interessos del que van veient i observant.
Doncs de moment ho deixaríem aquí i t'emplaçaríem també a parlar-ne un altre dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Raquel.
Gràcies.